Camins.
Ràdio Estel és una gran família que conviu amb gran fraternitat. Tots ens coneixem, compartim vivències a través de les converses, ens escoltem, parlem de les nostres històries. Tenim una gran cohesió i unitat des de la diversitat. Dic això perquè cada programa, cada equip té la seva vida pròpia, certament, però jo puc assegurar avui que excepcionalment tinc l'encàrrec de presentar el Camins d'aquesta vesprada, que la banda de Camins és un grup especialment fantàstic, alegre, apassionat, entusiasta. Per això, jo que sóc del Sense Distància, com saben molts oients, d'un altre dels productes de la casa, estic encantat avui d'entrar en la vostra vida avui i també demà. Demà passat ja tornareu a tenir el Rafa, si Déu vol, que el Rafa també es mereix una mica de pausa, clar que sí. Però un servidor, l'Ignasi, que us parla en altres moments del dia, estic encantat i em sento molt ben acollit aquests dos dies a la banda de Camins. Gràcies, gràcies, companys i companyes. Avui sou, amb els oients, els meus grans amics i amigues. Bona vesprada d'aquest dimarts 20 de juny de 2023, dia 1 després d'una nova edició dels nostres dilluns amb vocació esportiva. Ens va atendre uns minuts ahir el gran Damià López. Vam analitzar amb ell sobretot l'inici de la nova etapa post-Luis Enrique a la selecció espanyola de futbol. I dia 1 també d'un nou pas per aquest programa del gran Santi Jiménez, un nou capítol de la seva sèrie De Delicte. Ho va fer el Rafa, però un servidor també coneix el Santi Jiménez d'anteriors aventures periodístiques. Ahir va matisar una de les màximes més repetides del seu espai. La policia no és tonta. Diu que en general segueix sent veritat. La policia no és tonta, però una altra cosa són els policies. Es veu que si els mires un a un, ai, 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 hi ha de tot, com a tot arreu. Per cert, que també vam parlar de karaokes i de José Luis Perales. Llàstima que ahir no hi era jo. Bé, si us ve de gust recuperar la secció del Santi Jiménez o qualsevol dels nostres continguts de Camins, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats de la meva protegida, la niña de los ruiditos, María José Mendoza. Recordeu, Twitter, @caminsestel, i a Instagram, caminsestel. Tenim també una aplicació, Ràdio Estel Oficial, amb les fotos del personal de la casa i una pàgina web, radioestel.cat, YouTube i més Estel. I si sou uns romàntics i encara teniu una ràdio d'aquelles amb piles o amb corrent elèctrica, com la tinc jo a la bicicleta, també sonem per l'FM. Aquí la Júlia i la Carla ja estan rient. I avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Parlarem de màrqueting i de sostenibilitat. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies, que farem de seguida amb la Carla Buigas i la Júlia Julve, parlarem amb el doctor Oriol Grau per conèixer el moment que viu la investigació de l'Alzheimer i, en concret, d'un innovador projecte per avaluar persones amb risc de patir aquesta patologia amb uns videojocs. A veure què ens explica. Actualitat, investigacions científiques pioneres, economia versió Rosario, màrqueting i sostenibilitat. Des d'ara fins a les 9, benvinguts a la Macedònia de la Ràdio, avui sense el Rafa, però amb la mateixa alegria. Bona vesprada, amics i amigues, a Ràdio Estel.
Amb Ignasi Miranda, Camins. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your... Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Memories bring back your... Doncs anem ja a l'entrevista que us anunciàvem. El Barcelona Beta Brain Researcher Center és l'Institut d'Investigació de la Fundació Pasqual Maragall. Conjuntament amb l'Institut Hospital del Mar, ha publicat un estudi sobre com l'aplicació de senzills videojocs pot ajudar en l'avaluació de persones amb risc de patir la malaltia. El doctor Oriol Grau és neuròleg i investigador del centre que ha participat en aquest estudi. El saludem ja i ens acompanya uns minuts. Doctor Oriol Grau, bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Molt bé, moltes gràcies. Bé, tothom té al cap més o menys com funciona o quins símptomes i quines conseqüències té la malaltia. Però com explicaries tu què és l'Alzheimer i com actuen les persones?
Sí, la malaltia d'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa. Neurodegenerativa vol dir que és una malaltia en la qual les neurones doncs, comencen a funcionar malament. En el cas d'aquesta malaltia, perquè s'acumulen unes proteïnes que es diuen amiloide i tau, que fan que les neurones comencin a funcionar malament i que en algun moment doncs, comencin a morir-se de manera prematura, no? I sobretot comencen a degenerar aquestes neurones en àrees que són importants a l'inici de malaltia per la memòria, i això fa que les persones amb Alzheimer, doncs, un dels primers símptomes que manifestin siguin els problemes de memòria, sobretot de memòria recent. Conforme aquesta disfunció neuronal, l'imbor neuronal es va expandint a altres àrees del cervell, van presentant altres símptomes, problemes de llenguatge, problemes a l'hora de planificar, d'organitzar-se, a l'hora de prendre decisions, i això fent que gradualment doncs, vagin perdent autonomia. La pèrdua d'autonomia és el que anomenem demència, no? Quan hi ha un deteriorament cognitiu que fa que perdem l'autonomia, parlem de demència. I l'Alzheimer és la principal causa de demència.
Sí, fins i tot trobem casos de persones que ja deixen de conèixer els seus éssers més propers, no? I, per tant, queden com aïllats del món totalment.
Exacte, això passa ja en fases avançades de la malaltia, més cada dia la diagnostiquem abans i, per tant, doncs, des de que fem el diagnòstic a dia d'avui fins que arribem a aquestes fases poden passar anys, però sí que comença afectant més a el que seria la nostra gravadora, el que es permet retenir la informació, no, a llarg termini, adquirir nova informació i recuperar-la posteriorment, però en canvi el que són els records més diguem, ancorats a la nostra memòria, els records de la nostra infància, de la nostra joventut, això està, diguem, més distribuït pel cervell i és més resistent, però conforme avança la malaltia arriba un moment en què també aquests records més resistents acaben també doncs, sucumbint i les persones poden, malauradament, arribar a perdre el contacte, no, amb els seus éssers més propers, a oblidar el nom dels seus familiars més propers i bé, en fi, s'acaba doncs, desdibuixant tota la seva, no, la seva personalitat.
Parlàvem, doctor Oriol Grau, de la investigació que heu fet des de la Fundació Pasqual Maragall amb l'Hospital del Mar i que s'ha publicat a la revista Science. Com s'ha fet aquest estudi i quins són les principals conclusions?
Bé, sí, aquest estudi és un estudi que, com comentaves, no, hem liderat des del DBRC, el Centre de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall, conjuntament amb l'equip liderat pel professor Rafael de la Torre, a l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, i és un estudi que es diu PENSA i que l'objectiu és avaluar l'eficàcia d'una diguem, una intervenció per intentar prevenir el deteriorament cognitiu. Aquest és l'objectiu, diguem, global de l'estudi. No, és un estudi en el qual han participat unes 130 persones cognitivament sanes, és a dir, que no tenen demència, però que comencen a notar algun canvi en la seva memòria i que tenen, diguem, un risc una mica incrementat de tenir demència, no, en el futur. Llavors, aquestes persones doncs, se'ls ha proposat una sèrie d'activitats, el que en diem una intervenció multimodal, que van dirigides a actuar sobre diferents factors de risc. Per exemple, doncs, se'ls ha donat indicacions, doncs, ha fet un pla personalitzat per millorar la seva nutrició, per optimitzar el seu exercici físic i també, entre altres coses, doncs, per estimular la seva cognició a través d'unes aplicacions que permeten doncs, entrenar el cervell. No? Llavors, l'objectiu de l'estudi és veure si aquest tipus d'intervencions, juntament amb l'administració d'un derivat del té verd, que és un suplement que té un efecte doncs, neuroprotector, doncs, pot ajudar a prevenir el deteriorament cognitiu. Diguem que els resultats globals de l'estudi encara no els tenim a punt, però sí que s'han anat començant a fer doncs, diferents anàlisis i un d'ells ha sigut avaluar aquesta manera innovadora, diferent, d'avaluar els canvis cognitius, no? I que s'ha fet a través d'una sèrie d'unes aplicacions, una aplicació que es diu Neuronap, que permet doncs, que les persones puguin anar fent d'una manera una mica lúdica, doncs, fent com una mena de jocs que són com per fer entrenament cognitiu, però al mateix temps estem veient quin és el seu rendiment a l'hora d'interactuar amb aquests jocs i això doncs, ho ha anat fent al llarg de diferents mesos consecutius i això permet veure doncs, la seva evolució, la seva trajectòria al llarg del temps. I el que s'ha vist és que és una manera, diguem, robusta, fiable, de mesurar els canvis cognitius al llarg del temps, perquè normalment el que fem és, en un estudi d'aquestes característiques, és fer test, diguem, a la consulta, no? amb proves que es fan allà doncs, durant una o dues hores, doncs les persones estan fent consultes fent proves amb un neuropsicòleg o una neuropsicòloga, ja estan a principi, al final de l'estudi i potser a la meitat. En canvi, això que es permet és adquirir una informació de manera molt més contínua, no? Doncs cada pocs dies doncs, van fent aquest tipus de proves, a més ho fan a casa seva de manera molt més còmoda, molt més relaxada, i es permet tenir una idea molt més clara de com és la seva trajectòria cognitiva al llarg de successius mesos.
I amb aquesta metodologia, amb aquests videojocs, ens pots explicar una mica més en què consisteix el que s'hi fa, quines variables s'utilitzen per analitzar els possibles riscos?
Sí, aquest tipus de... l'empresa que fa aquest tipus d'aplicacions, que es diu Neuronap, doncs el que fan poden ser diferents tipus de videojocs que permetin avaluar diferents funcions cognitives. En aquest estudi doncs, s'han fet servir 32 aplicacions diferents, els 32 jocs diguem, diferents, que serveixen per avaluar diferents aspectes del cervell, no? De com funciona el cervell, doncs, per exemple, de la memòria, de funcions visoespaials, no? De com doncs, entrem les relacions espaials, o també doncs, del que anomenem funcions executives. Les funcions executives són molt importants pel dia a dia i són les que ens permeten diguem, planificar i organitzar i monitoritzar els nostres actes. No? Doncs, per a l'hora de prendre decisions, a l'hora de planificar el que volem fer, necessitem les funcions executives. I doncs, tant les funcions executives com la memòria, doncs, per exemple, són coses que s'afecten de manera inicial en la malaltia d'Alzheimer i altres formes de deteriorament cognitiu. I en aquest estudi en particular s'ha centrat en avaluar aquestes funcions diferents, diguem, jocs que avaluen doncs, aquestes funcions cognitives, no? Que, per exemple, doncs, pot consistir en intentar retenir doncs, seqüències d'objectes o en quin ordre estaven posats o diguem, coses que fan que requereixen aquest tipus de funcions executives que necessitem doncs, per planificar i organitzar els nostres actes.
Mm-hmm. Avui estem parlant des d'aquí, des de Camins a Ràdio Estel, amb el doctor Oriol Grau, neuròleg i investigador del Centre Barcelona Beta Brain Research de la Fundació Pasqual Maragall, un centre que es dedica a la investigació sobre l'Alzheimer. De l'estudi es destaca també un seguiment de l'evolució dels pacients més acurada que obre la porta a fer una medicina més personalitzada. Per què això?
Bé, perquè com deia abans, respecte al que és una aproximació convencional, que seria doncs, que tothom es faci una avaluació al principi, a la meitat i al final, amb aquest tipus d'eines, primer, podem tenir doncs, avaluacions molt més seguides i, a més, també tenim avaluacions que estan adaptades al nivell de cada persona, no? Perquè quan fem un test més convencional neuropsicològics, el que ens podem trobar és que per a algunes persones doncs, aquest test potser siguin molt difícils o molt fàcils, o que una cosa que passa sovint és que les persones aprenen d'alguna manera estratègies per fer aquest tipus de test i llavors veiem que hi ha un efecte d'aprenentatge, no? O sigui, uh-huh. Els tests, les persones, diguem, doncs, ja saben una miqueta de què va i, per tant, doncs, costa una mica més veure els canvis. Sí. En canvi, amb aquest tipus d'estratègia doncs, tenim una trajectòria molt més acurada i una trajectòria de cada persona. Podem veure doncs, com cada persona, la seva trajectòria, com es desvia de la trajectòria que esperaríem no, trobar en un canvi fisiològic durant un any o durant 2 anys en aquest tipus de funcions cognitives. Això ens permet doncs, poder avaluar de manera més individualitzada si aquesta persona està responent adequadament o no a un eventual tractament.
Sí, i ha d'anar cap aquí la medicina en general, cap a una major personalització dels diagnòstics i dels tractaments?
Absolutament, des de molts punts de vista. No? Per exemple, en aquest sentit, un fenomen molt important és la diferència per raó de sexe, no? Per raó de sexe hi ha moltes diferències en com afecten les malalties als homes i les dones, com responen als tractaments als homes i les dones, i també doncs, en el cas de l'Alzheimer, doncs, també s'ha de tenir en compte que quan una persona té deteriorament cognitiu, en la major part dels casos es tracta de malaltia d'Alzheimer, però sovint poden haver-hi, poden coexistir diferents causes. Llavors, conèixer exactament quines són les causes, quines són les causes que estan contribuint al deteriorament cognitiu en una persona que pot ser diferent d'una altra persona, això pot determinar doncs, com evoluciona la malaltia, com respon a un determinat tractament. Llavors, cal anar molt més a filar prim, no? Perquè no, no servirà per tal de tractar de manera eficaç l'Alzheimer i altres malalties degeneratives, no n'hi haurà prou en desenvolupar un tractament. Caldrà saber com respon amb diferents perfils a diferents tractaments, caldrà fer combinacions de tractaments que abordin les causes, no, que contribueixen de manera selectiva en diferents persones. Per tant, hi ha molta feina a fer en quant a el que se'n diu medicina personalitzada, que sens dubte serà un pilar dels tractaments del futur.
Sí. El Barcelona Beta Brain Research Center està dedicat a la prevenció de la malaltia de l'Alzheimer i a l'estudi de les funcions cognitives afectades en l'envelliment sa i patològic. Com es pot detectar, doctor Oriol Grau, que una persona té més risc que una altra de contraure la malaltia?
Bé, hi ha diferents, diguem, factors de risc de la malaltia d'Alzheimer, no? L'edat és el principal factor de risc. Després hi ha alguns factors, diguem, genètics que també poden contribuir. I els tests genètics no estan de manera habitual en la consulta. Per tant, en la consulta el que tenim més en compte és el tipus de canvis que la persona nota o que nosaltres podem detectar mitjançant tests neuropsicològics. Llavors, a partir de l'edat que tingui una persona, a partir del tipus de símptomes que té una persona, podem determinar si aquests símptomes doncs, són, diguem, més preocupants o no. També tenim a dia d'avui el que en diem biomarcadors, que són proves que ens permeten saber d'una manera més acurada si una persona, els símptomes que té una persona poden ser deguts a una malaltia d'Alzheimer o no, perquè es permeten detectar aquestes proteïnes que s'acumulen, aquesta proteïna amiloide i tau. Això a dia d'avui ho fem servir només per confirmar la sospita clínica. És a dir, primer, veient les persones a la consulta i si tenen un deteriorament cognitiu, doncs podem fer servir aquests biomarcadors per confirmar si aquest deteriorament cognitiu és degut a la malaltia d'Alzheimer o no. I en el futur sí que, doncs, si tenim tractaments que puguem donar per prevenir la malaltia, sí que podríem fer servir aquest tipus de biomarcadors per identificar persones que tinguin un risc incrementat de tenir la malaltia d'Alzheimer i donar-los aquests tractaments. Com que avui en dia encara no tenim aquests tractaments disponibles, doncs ara per ara només es fa servir per diagnosticar persones que ja tenen un deteriorament cognitiu.
De moment sabem que l'Alzheimer no té cura, tot i que existeixen possibilitats d'ajudar a viure amb els símptomes. En quin moment diries que es troba la investigació de la malaltia? Estem a prop de la cura, podem dir?
Estem en un canvi de paradigma molt, molt, molt evident, no? Perquè tenim eines diagnòstiques molt bones per fer un diagnòstic precoç, inclús per això, per detectar quines persones estan a risc de tenir la malaltia, tot i que això, a dia d'avui no es fa a les clíniques, a els hospitals, perquè no tenim els tractaments a punt, però si un dia tenim tractament a punt, doncs ja tindrem aquestes eines per fer un diagnòstic precoç. I en quant als tractaments, és cert que ara mateix els tractaments que tenim al nostre país doncs són tractaments que són, diguem, simptomàtics, que poden pal·liar una miqueta els símptomes, com el paracetamol, no? El gelocatil per calmar la febre, sí, però que no van a l'arrel del problema. Però comencen a haver-hi tractaments en fases avançades de desenvolupament. Fins i tot hi ha alguns tractaments que ja s'han aprovat als Estats Units per l'organisme que regula allà doncs, l'aprovació dels fàrmacs, que és l'FDA, i que són tractaments que el que fan és, diguem, evitar o eliminar aquesta proteïna amiloide que s'acumula al cervell de les persones amb Alzheimer. I ara mateix doncs, hi ha diversos tractaments que, alguns ja s'han aprovat, altres estan en fases avançades de desenvolupament, que sabem que són capaços d'eliminar l'amiloide del cervell. I en alguns casos, fins i tot, sembla que això és efectiu a nivell clínic, és a dir, que poden enlentir l'avenç de la malaltia, enlentir el deteriorament progressiu. És a dir, que és possible que en els propers anys doncs, aquests tractaments arribin també al nostre país i que comencin doncs, a poder ser administrats en persones amb deteriorament cognitiu degut a la malaltia d'Alzheimer.
Doncs bé, esperem que tot això continuï avançant. En qualsevol cas, doctor Oriol Grau, per anar acabant, hi ha algunes edats, a partir de quines edats, en altres paraules, hem de començar a estar alerta per detectar possibles símptomes? És a dir, que un Alzheimer pot arribar a partir dels 50 anys o dels 60?
Pot, però és infreqüent. És a dir, la malaltia d'Alzheimer, diguem que la incidència de la malaltia doncs, comença a créixer amb l'edat de manera exponencial, especialment a partir doncs, dels 70-80 anys, quan comença a créixer més. En general, considerem, això és una edat, un punt de tall una mica arbitrari, però que per sota de 65 anys, diguem que considerem que és un origen més també en presenil, no?, o més jove, i per sobre de 65 anys és potser el més habitual. Això no vol dir que pot de vegades aparèixer doncs, en persones de 60 anys o inclús menys. Sí que com més joves, no?, si ens anem per sota dels sobretot dels 50 anys, doncs ja és una edat que quan veiem inicis en aquesta edat és augmenta la probabilitat de que la causa sigui una causa genètica. No? Hi ha una forma molt rara d'Alzheimer que és genètica, que pot ser causada per mutacions en tres tipus de gens diferents, i que això afecta menys de l'1% dels casos d'Alzheimer, però sol, en aquests casos, no sempre, però solen debutar a edats més inicials, no? Inclús doncs, a edats per sota dels 50 anys, i tot per sota dels 40 anys. Llavors, quan són persones molt joves i sobretot quan hi ha més casos a la família, llavors això eleva la sospita de que siguin casos genètics. Però és l'excepció, és una raresa. La majoria de la gent doncs, és una malaltia que sol debutar a partir dels... sobretot per sobre dels 70 o...
A partir dels 70, vaja. Sí, doncs un plaer avui conversar amb Oriol Grau, un neuròleg investigador del centre de la Fundació Pasqual Maragall, que juntament amb l'Institut Hospital del Mar ha publicat un estudi sobre l'avaluació de persones en risc de patir l'Alzheimer. T'agraïm molt que ens hagis acompanyat. Suposo que de vacunes és més difícil parlar, però podria haver-hi també una vacuna contra l'Alzheimer?
Bé, se n'han provat de vacunes, hi ha estudis que estan provant aquest tipus d'aproximacions. I no, de fet, els tipus de tractaments que actuen sobre l'amiloide, alguns són vacunes i altres és una cosa que s'assembla bastant, que és una cosa que es diu anticòs monoclonal, sí, que el que fa és, diguem, entrenar el sistema immunològic per eliminar l'amiloide. I que sí, és una estratègia que s'està avaluant i pot ser que es trobi alguna vacuna doncs, que serveixi per eliminar aquest amiloide i potser doncs, per prevenir o tractar la malaltia.
Doncs avui desitgem especialment que la lluita contra l'Alzheimer continuï avançant en aquesta investigació tan interessant que ens ha comentat Oriol Grau, neuròleg, investigador del Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall. Ens ha parlat de la prevenció i la detecció de l'Alzheimer amb aquest estudi que utilitza, entre altres eines, jocs d'ordinador. Moltes gràcies, doctor Oriol Grau. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès. Bona tarda.
Adéu-siau. Nosaltres fem una pausa de 2 minuts i rebem de seguida la Rosario Santamaría i la seva Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Hi ha més de 100 raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Mèmora Serveis Funeraris de Barcelona porta més de 100 anys acompanyant a les famílies de Barcelona quan han d'acomiadar un ésser estimat. L'experiència, la confiança i les millors instal·lacions les trobaràs als tanatoris Mèmora a Barcelona. Nou Sancho de Ávila, Les Corts, Sant Gervasi i Collserola, en plena natura.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada 2 viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Fem una pausa i arriba un altre aventurer, en aquest cas de l'economia, una altra persona gran, com Harrison Ford, Salvador Aragonès.
El magazín del vespre.
Salvador, que sàpigues que estàvem parlant d'Indiana Jones fa un segon i t'he comparat amb Harrison Ford.
Bueno, això ja és massa.
No.
A Ràdio Estel.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Minuts i mig i seran 9:15. És el moment de parlar d'Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinat per la Fundació La Caixa. Com que avui és dimarts, tenim amb nosaltres la Rosario Santamaría. Bon vespre, bona vesprada.
Bon vespre, Ignasi. Feia temps que no coincidíem,
eh? Exacte, molt content de coincidir amb tu i amb les persones que feu aquest espai. Sí, la veritat és que sí. I això és bon senyal perquè significa que el Rafa està bé i no necessita ningú que el cobreixi, eh? Aquests dos dies, per això també ell té dret a una mica de pausa i molt content de ser jo també amb tots vosaltres. Salutacions al Rafa, efectivament. Veig que has vingut molt ben acompanyada, Rosario, amb Lluís Salart Mas. Ens pots presentar el nostre convidat?
Sí. Lluís Salart Mas és expert en gestió del canvi i impacte social i soci a Valores i Màrqueting, que el nom m'agrada molt, eh? Per nosaltres són Economia en Valors i ells Valores i Màrqueting.
Molt bé, hi ha connexió.
Sí, sí, sí. Com a professional promou la transformació social per generar un impacte positiu a la societat i al planeta en col·laboració amb empreses, organitzacions i persones, perquè creuen la capacitat de tots plegats per millorar el món i promoure estratègies i projectes de col·laboració que generin un impacte positiu a la societat i al planeta. Com assegura el nostre convidat d'avui, només farem del món un lloc millor si deixem de pensar en clau de jo i ara i evolucionem el nosaltres i futur.
Lluís Salart Mas, bon vespre, benvingut.
Hola, bon vespre, moltes gràcies.
Bé, des de fa més de 14 anys ets soci de Valores i Màrqueting. Explica'ns una mica quins serveis oferiu.
Valores i Màrqueting és una consultora que ara estem fent, bueno, vam fer 25 anys fa poc, ara estem ja cap al camí dels 30. La va fundar fa més de 25 anys Ramon Guàrdia, era un professional que venia del món del màrqueting. El màrqueting així més, d'aquest de rebre cartes de casa de publicitat. Va haver un moment, va tenir una visió, en Ramon era un visionari, veia que les empreses necessitaven un nou enfocament, necessitaven trobar una causa, és a dir, què compartien en el món, i vam començar treballant amb causes socials. Després, el que en aquell moment es va dir la responsabilitat social corporativa de les empreses, és a dir, les empreses com donaven resposta al seu entorn, als seus grups d'interès, als seus clients, als seus empleats, a la societat en general, i hem anat evolucionant, i ara al final és com... M'agrada dir que sempre estem fent el mateix, però li anem canviant el nom, ara estem parlant més de sostenibilitat, és a dir, i el que deies a la presentació, que gràcies pel que has fet, no?, de pensar en el nosaltres, pensar en el futur, no?, i sostenibilitat, ja suposo que ja entrarem més en detall, no?, no només pensant en el dia avui de les empreses, sinó en el demà, no? Com fem les empreses sostenibles, és a dir, com les fem per viure en els anys.
Clar, perquè durin.
Sí, totalment. I d'on prové la teva sensibilitat cap a temes de sostenibilitat?
Crec que jo sóc de formació sociòleg, després vaig estudiar publicitat i relacions públiques, però vinc de la part potser més social, més de la reflexió social, sempre he tingut interès més cap a les persones, cap al benestar de les persones, també haver col·laborat en projectes socials i culturals, no? Sempre, i com vaig tenir aquesta oportunitat d'entrar ja fa com això 15 anys a Valores i Màrqueting, no? Des de la meva vessant professional, treballar en el benestar de les persones. Nosaltres treballem per empreses i fundacions empresarials, però també treballem per organitzacions socials, no? I poder col·laborar des de la meva vessant professional a fer aquest món millor, aquesta societat millor, més justa per les persones.
Molt bona connexió entre màrqueting, economia,
sí,
societat.
Molt necessària.
Exacte.
No? Molt necessària.
Perquè l'economia i el màrqueting al servei de les persones és el
exacte
que ha d'estar. En tot cas, Lluís, fa gairebé dos mesos que publiques la newsletter El canvi sostenible. Ens pots explicar què consisteix aquest projecte?
Sí, és un projecte que vam arrencar fa poc, sobretot pensant en les empreses de tamany més petit i mitjà. Les grans empreses sí que fa molts anys que tenen molt clar que és la responsabilitat social i que estan treballant fa molt de temps en aquests conceptes, en la sostenibilitat, tenen molt desenvolupat, però ens vam començar a donar per nous clients que entraven o consultes que ens feien, que empreses de petit i mitjà tamany, el que vol dir una petita i mitjana empresa, que són empreses bastant grans en volum, que mouen molts diners i tenen molts empleats, que es trobaven amb aquesta necessitat, que tenien peticions d'inversors que els demanaven què estaven fent en sostenibilitat, que els estaven preguntant possibles clients que si tenien un segell en no sé què, que sí, què estaven fent, i aquest dubte de veure's una miqueta perduts, en plan, no sé de què m'estan parlant, no sé què he de fer, i vam dir, bueno, doncs comencem a pensar en aquest tipus d'empreses, a explicar què vol dir la sostenibilitat, que no, segurament tots pensem en medi ambient, i de fet sí, són moltíssimes més coses.
I tant.
Què podem fer, de fet, i que vegin les empreses que realment ja estan fent coses, ningú comença de zero, i per això vam començar aquesta línia més comunicativa, pensant en aquestes empreses i sobretot i començar a desenvolupar serveis i productes pensant en aquest tipus d'empreses, no? Sobretot això, que vegin que és una cosa molt més fàcil del que sembla, molt més propera del que sembla, i que no és un objectiu, no, ara vull tenir el segell de sostenibilitat, sinó que la sostenibilitat, que ara si voleu ja entrem, és una manera d'entendre la gestió empresarial, que és rentable, que és sostenible en el sentit de que ens permet mantenir els nostres empleats, a respondre millor en els conflictes, en els riscos que hi ha en el nostre entorn.
Mm-hmm. Ens ha contestat la cinquena pregunta, eh? Sí. Perquè jo és veritat que sostenibilitat sempre, no, ho relacionem més amb el medi ambient, no? I ara ens estava dient, no, com la sostenibilitat també es pot pensar des del sí, punt de vista de les persones, no?
Sí, has utilitzat un sinònim molt adequat, duradora, no? Sostenible és sinònim de durador, també, no?
Exacte, sí. Permets aprofundir ja que som
sí,
aquí.
Sí, perquè m'agradaria que aprofundeixis, a més també perquè ara es parla molt del well, no? Del benestar dels treballadors, mm-hmm, i no sé si també està en aquesta línia o no.
Quan parlem de sostenibilitat parlem de tres, potser la gent ha sentit parlar de la ESG o ASG, que vol dir ambiental, social i de governança. Són els tres aspectes que es té en compte de la sostenibilitat. L'ambiental és l'òbvia, pensem en el medi ambient, en la gestió dels recursos propers, en el cuidar de l'aigua, per exemple, l'aigua, estem en sequera, sabem que l'aigua és un bé escàs i que l'hem de cuidar a nivell de persones, però també a nivell d'empreses, en el paper, en el tòner, però també intentar fer uns embalatges que siguin menys contaminants, tot aquest seguit de conceptes de medi ambient, de millorar el tema de la mobilitat que només quan sigui necessària. Una cosa que hem après del confinament, de les poques coses que hem après, és que potser no cal que viatgem tot el dia amunt i avall, podem fer videoconferències, i és molt més rentable a nivell econòmic per l'empresa i és molt més sostenible pel medi ambient. I si gastem menys combustible, doncs potser el combustible pel nostre cotxe serà més barat, no? Són unes rodes que les comences a fer moure cap a un camí, funcionen molt millor. Això és la d'ambient. La social té dos aspectes. Pensant cap a dins els nostres empleats, les persones que formen part de l'empresa, els hem de cuidar. És el concepte del well-being o del benestar.
Sí, parla molt ara.
Han d'estar bé. Una cosa que jo em vaig repetint molt, però hi ha sectors que ja ho noten, cada cop ens costarà més trobar empleats. I empleats, bons empleats, que siguin fidels, professionals, que siguin excel·lents, que sàpiguen que tot això que volem en les empreses, cada cop costarà més. Estem en un moment de canvi demogràfic, cada cop més evident, cada cop estem, el que es diu la generació del baby boom, està a punt de jubilar-se, que és la generació que hi ha hagut sempre més persones. Les generacions que han vingut després són menys, per tant, vol dir que cada cop hi haurà menys persones al mercat laboral. Vol dir que cada cop costarà més trobar persones. Si no les cuidem, no les, perquè se les emportarà la competència. Un sector que ho té molt clar és els que la gent que contracta informàtics. Els informàtics van buscadíssims, cobren el que volen, i no és només cobrar, és que tinguin benestar, que estiguin còmodes, tot això cada cop s'hi ha d'extenent a més sectors. Hem de cuidar. I estic pensant en rendibilitat de l'empresa, eh?
Sí, sí.
La base de part social important és cuidar el nostre entorn, la societat on vivim, l'impacte que generem. I no parlo només d'evitar l'explotació de persones, que també, però també intentar col·laborar en projectes de proximitat, en què fem la nostra aportació social, amb quines causes ens vinculem. I l'última és la G de governança, vol dir que intentem tenir empreses sostenibles econòmicament en el temps, que és un objectiu de qui governa l'empresa, de la direcció o del Consell d'Administració, ha de ser sostenible al llarg dels anys, i sobretot si pensem en empreses familiars, aquestes que porten 3 generacions enrere, idealment les 3 generacions més que estiguin allà, i també que siguin, sobretot els temes de corrupció, evitar aquest tipus de temes, no? Que les decisions siguin les que toquen prendre. Doncs, quan parlem de sostenibilitat, parlem de tot això.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, la paraula sí. Es queda curta i tot, eh? Ui, mare
tant,
meva.
I tant. I a més, tot això va a benefici de l'empresa, dels serveis, i, per tant, allò que s'estalvia també dinamitza l'economia.
Hi ha molts estalvis. Una cosa que també expliquem és a la sostenibilitat és millor entrar de bones maneres que no trobar-se els problemes.
Clar.
Un sector que té molt clar és el de les assegurances. Les assegurances, el canvi climàtic el tenen present fa molts anys. Per què? Augmenten, a l'augmentar aquesta meteorologia més complicada, fa que tinguin més incidents i hagin de pagar. La tenen claríssim. Hi ha molts inversors en sostenibilitat que tenen claríssim que han d'invertir i que han d'invertir en projectes d'intentar tirar enrere el canvi climàtic per la seva sostenibilitat econòmica, perquè a la que hi hagi molts vendavals i molts huracans se'ls inval la rendibilitat del negoci, no? Per exemple.
Totalment. Escolta, i tu què saps tant de màrqueting i de sostenibilitat? Què hi ha de sostenibilitat en les empreses catalanes? Hi ha més màrqueting o més sostenibilitat? Realment les empreses treballen més l'RSC perquè dona bona imatge o realment ho estan fent com cal? A veure, a veure.
Refensaré la paraula màrqueting, que és la meva.
Vinga, vinga.
La màrqueting és una part de la gestió. Màrqueting és gestionar bé l'empresa. Màrqueting és conèixer els teus clients, donar respostes adequades, oferir productes i serveis adequats. Sí que hi ha un mal concepte de màrqueting que és mal vendre. Tinc una mica parla del màrqueting, no, que és aquest màrqueting mal fet que vas a vendre. Això, comparant de responsabilitat, això es coneix com el washing o el greenwashing. Són aquestes empreses que van a vendre, que fan coses molt guais pel planeta i no sé quan, i a darrere no ho fan bé. En Ramon Guàrdia, que és el fundador de l'empresa, deia que quan es comença a fer això, quan es comença a treballar en sostenibilitat, és com tirar-se per un tobogan. A la que comences no pots parar. A la que comences a fer coses, els teus públics d'interès, els teus clients, els teus proveïdors, que us deia abans, els teus possibles inversors, et comencen a demanar responsabilitat. I les empreses no són capses tancades que no saben què passa dins. Cada cop sabem més què passa dins a les empreses. Per tant, és a dir, ha demanat una miqueta, però ja torno. És millor que les empreses sàpiguen el que fan. És a dir, pots començar per quedar bé, però si realment no fas coses ben fetes, tindràs molts problemes.
Sí, totalment.
Doncs molt contents avui del que ens ha explicat Lluís Salard Mas. Ha parlat de sostenibilitat, de màrqueting, de valors i màrqueting, l'empresa de la qual ell és soci. Lluís Salard, creador del Canvi Sostenible, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bé, escoltem ara una falca de la Caixa i seguim amb unes quantes notícies econòmiques aquí amb la Rosario Santamaría.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 9, continuem. Aquí som la banda de Camins, fent ràdio de 8 a 9 del vespre, la ràdio nocturna, ara a plena llum del dia, ja ho sabem. Rosario, continuem uns minuts més amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya.
Sí, i parlem també d'Espanya perquè ha patit una terciarització de l'economia des de 1980, igual que passa en altres grans països de l'entorn, bueno, Catalunya, Espanya és igual, que l'ha fet que els serveis representin més de la meitat de la seva activitat i durant aquestes 5 dècades només el sector de l'automoció aguanta l'empenta dels serveis. Segons un informe del Consell General d'Economistes i la Cambra de Comerç d'Espanya, que analitza l'evolució des del 1980 fins ara, les branques de serveis han adquirit més pes dins l'economia i l'ocupació del país en detriment de la indústria i l'agricultura. Sempre ho sabíem, però quan tens, no, informes que t'ho corroboren, millor.
I
per què ha aguantat l'automoció? Perquè s'ha creat un ecosistema molt potent que va arrencar amb l'arribada d'empreses atretes, entre altres coses, per la mà d'obra barata, segons aquest informe.
Parlant de producte interior brut, del PIB, l'economia espanyola continua aguantant bé i el Banc d'Espanya s'assuma a la tendència de tota mena d'organismes i centres d'estudis de revisar a l'alça el creixement del PIB per aquest any.
Sí, en concret ho corregeix 7 dècimes a l'alça fins a situar-lo en un 2,3% per sobre de les previsions del govern, mentre que modera la previsió d'inflació i la rebaixa mig punt fins al 3,2%.
I per què ha corregit a l'alça el PIB?
Doncs perquè el Banc d'Espanya ha sumat una confluència de factors. Bàsicament un final del 2022 millor del que al principi s'havia pronosticat, a la qual s'afegeix un creixement de mig punt al primer trimestre de l'any i el càlcul que el segon trimestre de l'economia creixerà encara més, un 0,6%. L'expansió de l'activitat en aquests primers mesos del 2023 es basa en l'abateriment addicional del gas i també de l'electricitat. Hi ha hagut una desaparició dels colls d'ampolla en els processos productius i s'han estabilitzat els mercats financers després de les alarmants turbulències del març. O sigui que, mira, podem dir bones notícies, a mi això m'anima, tu.
També hi ha bones notícies, clar que sí. L'esperança s'ha de tenir, i tant.
Sempre.
Unes dades positives a les quals el Banc d'Espanya afegeix un punt de prudència. No ens passem a l'extrem contrari, però sí a la prudència. En destacar, el Banc d'Espanya, que a la recta final del segon trimestre d'aquest 2023 s'ha registrat una moderació de la fortalesa de l'activitat.
Sí, i també són positives, Ignasi, les dades de l'estudi de projecció d'ocupació de Manpower Group per al tercer trimestre del 2023, segons el qual les empreses de Catalunya i les Balears són les més optimistes en generació d'ocupació per al període estival. Amb una projecció neta en contractacions del 29%, també protagonitzen la pujada més gran a la comparativa intertrimestral amb 23 punts percentuals. Així, el 43% dels empresaris de la zona nord-est tenen previst augmentar la seva plantilla en els propers 3 mesos, gairebé el mateix percentatge que pretén mantenir-la.
D'altra banda, només una de cada 10 companyies anticipen una reducció, i no només en el turisme. Els sectors de la salut i la farmàcia encapçalen també les contractacions per al període d'estiu.
Sí, encara que en els mesos d'estiu el sector turístic sol liderar les contractacions, són les empreses de salut i farma les situades al capdavant en estimació d'ocupació per aquest període, amb una projecció de contractacions al sector del 33%, fet que suposa un increment de 23 punts respecte al segon trimestre.
Seguim amb l'actualitat econòmica. Després de salut i farma, se situa el sector energètic amb un 31% d'estimació d'ocupació. En tercera posició, tecnologia amb el 27%, tot seguit amb un 22% la indústria de béns i serveis de consum, que engloba el sector turístic, financer, immobiliari i, finalment, industrial. I continuem amb el sector turístic perquè el grup Lufthansa ha triat Barcelona per obrir la primera filial digital al sud d'Europa.
Sí, el centre compta amb el suport de l'empresa catalana Quantion mitjançant un contracte de servei subscrit amb la companyia alemanya i ha entrat en funcionament. Ara per ara fa servir 40 professionals de perfil tecnològic que desenvolupen solucions per facilitar l'experiència de vol dels passatgers, però la previsió és incorporar fins a 300 treballadors en els dos propers anys. D'aquesta manera es convertirà en el segon centre d'innovació més gran de Lufthansa a Europa, només per darrere del hub que el grup té ubicat a Gdansk, en Polònia. Segons ha destacat Christian Spanbauer, que és director de tecnologia digital de Lufthansa, durant la presentació del projecte ahir dilluns a la seu de l'Agència Acció de la Generalitat.
Molt bé. De fet, aquest nou centre tecnològic reforça el teixit productiu català i ens ajuda a atreure més inversió, com ha subratllat, així ho ha dit, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, durant la presentació celebrada ahir. I finalitzem amb una altra bona notícia, Rosario, i és que l'Startup Rever vol posar solució als problemes que afecten més el comerç electrònic, com ara les devolucions, amb un programari que garanteix millorar l'eficiència de les diferents parts del procés.
El projecte va néixer l'any passat i en pocs mesos va aconseguir entrar a la incubadora de Y Combinator, la més prestigiosa de Silicon Valley. El pas del programa va ajudar a captar talent i tenir clar el model de creixement, segons van apuntar els seus fundadors, que són Oriol Hernández i Màrius Montmany. Recordem que, de moment, la companyia té el focus posat a Espanya, tot i que la seva ambició és operar a escala global. Per emprendre aquest objectiu, que començarà per Itàlia, França, Regne Unit i Alemanya, l'empresa acaba d'aconseguir 7,5 milions d'euros en una ronda d'inversió liderada pels fons Silicon Valley i Combinator, Mundi Ventures, Barlon Capital i l'Scouting Fund de Sequoia. Ho he dit bé.
Doncs sí, molt bé, i tant, tant que sí.
Aquests
doncs
no?
Fins aquí aquestes notícies, unes quantes esperançadores, sempre va bé quan parlem d'economia.
Sí.
I en tot cas, Rosario, t'esperem dimarts vinent. Molt dijous
bé.
A Economia en Valors tindrem Salvador Aragonès i ja tornarem a tenir, si Déu vol, el Rafa aquí amb nosaltres. Fins aquí les notícies, gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu.
Adéu-siau. I ara una falca de la Caixa, recollirem de seguida després d'aquest nou Economia en Valors del dimarts.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, queden 2 minuts, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que no hi entén de màrqueting i encara menys de valors, Ferran Capdevila, a la producció. També amb la Júlia Julve i la Carla Boigas, al nostre informatiu, com sempre. La nostra segona vida, la virtual, ha estat, com cada dia, a les mans de María José Mendoza.
les seves i les nostres xarxes socials. I la clau de tot plegat. La Paula Moreno a les vies de so, l'hem tinguda un dia més, i en el muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de notícies de les 9. Salutacions per als qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. I per als del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts, nosaltres, que ho deixem aquí, però demà hi tornarem. A les 8 en punt, farem camins amb Àngel Miret, serà amb nosaltres amb les seves reflexions ben interessants, i, per tant, ho tornarem a fer, farem camins. Cuideu-vos, adeu-siau.
Quan acaba el dia, comencen els camins.